Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Israel ha començat a interceptar les embarcacions de la nova flotilla de suport a Gaza que va sortir el 12 d'abril des de Barcelona i altres ports de la Mediterrània. Llanxes ràpides israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals pròximes a Creta, segons han informat fonts de la Global Summit, organitzadors d'aquesta missió. La ràdio militar israeliana també ha informat de l'operació, assegurant que es feia lluny de les costes israelianes. Les mateixes tripulacions han publicat a les xarxes el moment en què els ordenaven que aturessin la navegació cap a Gaza. A l'octubre, Israel ja va capturar les embarcacions que formaven part de la flotilla anterior i que també van sortir des de Barcelona i en va detenir els tripulants i els van presonar durant uns dies. Més notícies, Oriol Pujador.
El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que els seus negociadors mantenen els contactes amb l'Iran i emplaça la República Islàmica a fer un pas més per arribar a un acord.
Estem tenint converses amb ells ara, però ja no hem de volar 18 hores cada vegada que volem veure un tros de paper. Parlem per telèfon. Ells han fet un llarg camí. La pregunta és si aniran prou lluny. En aquest moment no hi haurà mai un acord, tret que acceptin que no tindran armes nuclears.
La policia britànica investiga com una acció terrorista l'apunyalament de dos homes jueus a prop d'una sinagoga al nord de Londres. Les dues víctimes estan hospitalitzades en condició estable i s'ha detingut l'autor de l'atac, que, segons les forces de l'ordre, té antecedents d'actes violents i de problemes de salut mental. El primer ministre britànic, Keir Starmer, diu que és conscient del neguit que viu la comunitat jueva al Regne Unit.
Hem de reconèixer la gran ansietat i preocupació que em consta que hi ha entre la comunitat jueva, que se senten molt exposats i vulnerables i creuen que han d'amagar la seva identitat.
L'empresari Víctor de Aldama ha intentat implicar Pedro Sánchez en una suposada trama de finançament irregular del PSOE. Ha estat durant la declaració que ha fet com a acusat en el judici del Suprem pel cas de les mascaretes. Aldama ha dit, sense aportar proves, que Sánchez era el número 1 d'una organització criminal en què ell feia d'enllaç amb l'exministre José Luis Ábalos i el seu antic ajudant Koldo García amb empreses que pagaven comissions.
Ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía.
El grup audiovisual MediaPro ha acordat amb els sindicats l'acomiadament de 189 treballadors, gairebé el 20% de la plantilla de tot l'estat. La majoria d'acomiadaments seran dels centres de treball de Barcelona i Madrid. La xifra presentada inicialment era de 237 persones. L'empresa afirma que s'ha pogut reduir aquest ERO gràcies a la desvinculació prèvia de més d'una vintena de directius i a l'acord de diverses mesures d'estalvi.
Aquesta història comença a Berdichev als anys 20 del segle passat. Berdichev ara és...
Dos espectacles del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, coproduïda també pel Centre Dramàtic Espanyol, són les dues propostes amb més nominacions als Premis Max de les Arts Escèniques. Els guardons es lliuraran l'1 de juny a Mérida.
La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, segueix el rastre d'una família durant 100 anys d'història, i Los Nuestros, de Lucía Carvadall, afronta les complexitats familiars i el pes del passat. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, millor autoria teatral i millor direcció d'escena. La Tercera Fuga, a més, també a millor actor, amb Ton Vieira, i millor repartiment, a més de Los Nuestros, a millor actriu i millor actor, amb Mona Martínez i Miqui Esparver. A banda, també opten a premi 10 espectacles catalans més, entre els quals hi ha La ballarina Sol Picó, per carrer 024, i l'obra 1936, coproduïda pel Terrat, que estan nominades a 3 categories cadascuna. Folk Queer, de La icònica, i Little Woman, del Teatre Lliure, tenen dues nominacions, i el musical de la cubana L'amor venia amb taxi en té una.
I els esports, l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal han empatat a un gol al primer assalt de la segona semifinal de la Lliga de Campions de Futbol amb tots dos gols de penal.
Pere Romeu ha confirmat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Aitana Bonmatí entrarà a la convocatòria per rebre diumenge el Bayern de Munic a la Lliga de Campions després de 5 mesos lesionada.
El masculí blaugrana Marc Bernal i Rafinha podrien reaparèixer dissabte al camp de l'Osasuna.
El que fa l'Espanyol rep diumenge al Madrid i a propòsit d'aquest enfrontament el club blanquiblau ha identificat casos de revenda del carnet d'abonat. L'Espanyol ja ha procedit a anul·lar-los i, a més, sancionarà els socis implicats.
I el Barça de Futbol Sala reté el lideratge de la Lliga després de guanyar per 2-4 la pista del Valdepeñas.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
La casualitat ha fet que avui em trobés pel carrer un company de feina. Ell anava en moto i jo travessava la Diagonal a peu i cap dels dos fèiem la ruta en l'horari habitual. Ahir ens vam veure un moment de res a la redacció de programes i no li vaig poder dir el que sí he tingut temps de dir-li aquest matí mentre el seu semàfor encara estava en vermell. Estàs més prim, estàs molt guapo. La frase màgica que ha provocat que deixés anar les dues mans del manillar de la moto, premés els punys i sacsegés les dues mans com a símbol de la victòria tot content. Immediatament he pensat, aquestes coses no es diuen així aquí al mig, Marta, però ell de seguida ha afegit que estava fent una dieta i que estava molt content que la gent ho comencés a notar. S'han anat amb un somriure d'orella a orella i estic segura que el dia li ha estat prolífic i profitós. Uns metres més enllà, dos senyors que probablement passaven dels 70 anys s'han aturat al mig de la vorera per saludar-se i el primer comentari que un li ha fet a l'altre ha estat «Estàs més prim!» i el senyor, orgullós, ha contestat «9 quilos he perdut!». He hagut de passar pel mig de tots dos perquè no s'apartaven i entre les cadires d'un bar i les obres del carrer no hi havia cap més lloc per on continuar el camí. Ja no he pogut continuar escoltant la conversa d'aquests dos homes. He deixat tots aquests quilos enrere, de tots dos homes de diferents edats, el meu company i aquest, que ha dit que n'havia perdut 9, i he pensat que ja havia començat l'operació biquini. I jo, sense adonar-me'n, m'he dit Romagosa, aquest any, bàstard. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit. Bona nit, són les 12 i pràcticament ja 10 minuts. És la nostra última nit de la setmana, perquè demà per nosaltres ja serà 1 de maig i, per tant, és un festiu i no hi ha nit dels ignorants. Suposo que vosaltres encara sou a lloc i que voleu trucar, i podeu trucar al 93207474 en aquest inici de la nit dels ignorants d'avui. Ja deia, l'última de la setmana. Però, a més de les trucades al telèfon del directe, si voleu, si us ve de gust, ja sabeu que sempre teniu l'opció de fer arribar el vostre missatge via àudio o escrit al WhatsApp del programa, el 667-220-148. I avui ens hem trobat aquesta reflexió de l'Àngels des de Lleida.
Parlant de la llengua i dels idiomes, jo trobo una cosa que no la trobo bé. Nosaltres volem que ens diguin, per exemple, jo, que soc de Lleida, volem que diguin Lleida, no? Quan parlen una ciutat castellana, pues, que no diguin Lleida, que diguin Lleida. Però aquí, quan se parla d'una ciutat de fora, per exemple, ahir mateix sentia Terol, en vez de Teruel. Pues si és Teruel, és Teruel. Que nosaltres no volem que ens diguin Lleida, pues perquè hem de canviar el nom. Si ells són en castellà, pues se'ls ha de dir així. Com Girona, que no volem que diguin Gerona, pues això és igual.
Doncs aquesta és la reflexió que ens fa l'Àngels de Lleida aquests dies que hem parlat de diferents coses de la llengua, perquè estàvem celebrant amb diferents continguts la Setmana de la Llengua 3CAT. Una queixa, en aquest cas, sobre el tema del català també, que ens envia la Montse des de Peralada.
Mireu, acabo de rebre un paquet de correus amb una noieta joveneta que m'ha portat el paquet. Jo visc a Peralada i no mantenia gens ni mica el català. I m'anava fent preguntes. I diu, no, usted habla bien castellano. Diu, bueno, però no m'entens ni tan sols quan parlo en català, no? Diu, no, esto es España, señora. Esto es España y no tengo obligación de entenderle a usted. Dígame usted sus nombres... En fi, que li he donat totes les dades i tal. M'ha indignat, perquè repetidament em deia, esto es España y no tengo por qué entenderla, señora. No anem pas bé, nois. Ho sento, però no hem millorat gens ni mica. Però quin personal contracten aquesta gent de correus? Que és que jo no demano que parli català. L'única cosa que li demano és que m'encengui.
Sí, sí, està claríssim, Montse. Està claríssim. Sí, ho trobo molt gros, això que t'ha passat. I que et vagi repetint la frase d'Estos Espanya. Sí, sí, però... Pots entendre'm en català? En fi, al 93207474 ens truquen Sergi des de Torredembarra. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Com estàs?
Mira, bé.
Molt bé.
Mira, agraïus haver-vos interessat en localitzar-me la noia de les classes de, per perdre la popular. Però per una casualitat de la vida, diguem-li casualitat o no, però jo crec que és casualitat, un client meu es dedica a tractar aquests temes.
Aleshores, ah, sí?
Demà començo.
Home! Home, està molt bé, això, Sergi. Demà comences a perdre la pòbula.
Correcte. El que passa que em sap molt de greu per la Núria, que s'ha interessat, i que si em pots després passar el telèfon d'ella, m'agradaria trucar-la.
Sí, però no pateixis per ella, perquè nosaltres li vam demanar, com que va haver un oient que va explicar que havia sentit l'entrevista, vam localitzar qui era, i li vam demanar, i ella és la recomanació que et fa. No vol dir que hagis d'anar amb ella, però sí, sense problema...
No. No, però em sap molt de greu, perquè m'agradaria seguir-li el seu interès.
Doncs nosaltres ara no pengis, li... o en tot cas li demanem a ella si ho vol, perquè clar,
perfecte,
si és un tema privat doncs, potser no voldrà, no ho sé, i t'ho donem. Però vaja, perfecte. Que si comences a perdre la por a volar, això serà fantàstic.
Ostres, serà estupendo.
Ja ens ho explicaràs, eh, Sergi?
I tant.
A veure si funciona.
Ja us faré un seguiment.
Molt bé.
I escolta'm, molt, però molt agraït, eh?
No, perquè... i ara? Només faltarien... Es tracta d'això, de buscar respostes per tothom. I mira, ens va sortir bé aquesta, l'Aina ho va trobar i endavant la vam
emetre. Perfecte. Escolta'm, una cosa.
Digues.
Avui, el vostre missatge, conforme l'heu localitzat a la Núria, m'ha entrat per un altre telèfon que jo no us he trucat mai. Jo no sé si això és per tema d'ubicació...
No, perquè és el WhatsApp del programa. T'ha entrat pel telèfon del WhatsApp del programa.
Sí, però no m'ha entrat en el meu telèfon. M'ha entrat en una altra línia de telèfon que no té res a veure amb el que jo us truco a vosaltres.
Ah, sí? Que és estrany.
Sí. Bueno, jo m'imagino que això deu ser un tema d'ubicació, perquè llavors està en totes les línies, com que tot és un pack, m'imagino que ve per aquí, però és que m'ha sobtat molt perquè era el telèfon de l'empresa. I
que,
quan
que
avui aquest matí he anat a mirar els missatges que tenia pendents, pam, m'ha sortit
un era nostre i he anat amb un telèfon que no tocava. Doncs
correcte.
No sé explicar-t'ho. No sé, l'Aina també si em fa cara de no saber.
Si et sembla, ho deixem per veure si algun ignorant ens ho pot respondre.
Perfecte.
Què pot haver passat aquí?
Què pot haver passat aquí? Molt bé, Sergi. Moltes gràcies.
Mil vegades agraïts i felicitats pel programa fantàstic que feu. Sou
molt bé, gràcies. Que vagi molt
a
bé,
vosaltres.
Sergi.
Adéu, bona
sort, bona nit.
Gràcies.
Adéu. La Quima des de Vic. Bona nit.
Ah, hola, bona nit.
Què tal, Quima? Què ens ha d'explicar?
Bé, no sé, bé. Mira, és que estava amb tot això de la llengua.
Sí. I en té una altra per explicar, vostè.
Bueno, és que... Bueno, nosaltres som clients del BBVA.
Sí.
Nosaltres som del BBVA perquè nosaltres érem d'això de les antigues caixes i vam quedar absorbides.
Mm.
Bueno. Ah, llavors, què passa? Que en el que és el tracte d'oficina, ja en els treballadors els fan anar... Bueno, però bueno, ja la llengua encara ve. Però a la que truques, que tens algun dubte... a lo que és el telèfon, l'atenció telefònica, és que és vergonyós. Perquè abans no et surt el tracte amb una persona, bé, no et surt la màquina, no? I et demanen que vas clicant tot una sèrie de llengües, no? El castellà, l'anglès, el francès, em sembla, l'austríac... Bé, llengües estrangeres, diguéssim, no?
Mm.
Però el que és la llengua catalana, doncs no. Llavors et passen amb una persona en castellà, que sempre les persones són amables, no? I llavors tu, diem, no? Aquí a casa, o amics, que ho comentem,
sí.
Que ens poden atendre en llengua catalana, en català.
Mm.
I llavors et diuen, bueno, ho provarem. I és que és tan vergonyós, perquè sempre diuen, en aquest moment no és possible, no? Però sempre és la mateixa queixa, vull dir, hi arriba un moment que no te la...
Deuen tenir una sola persona per atendre en català, vés a saber, i sempre està ocupada. O no.
Que és inexistent, jo crec, no?
Clar.
Però una empresa tan gran, amb la de guanys que té... És que, no sé, els mateixos clients com no exigim més, vull dir...
Ja.
És que és vergonyós, vull dir, és per ser educat.
Que normalment no? Hauria de ser allò de si vol que la tinguin en català, pulsi 1, i si vol que la tinguin en castellà, pulsi 2, no? O
però,
alguna
però
cosa
més
així.
Que els hi fa, vull dir... I a més que aquí a Catalunya hi ha són molts els clients d'aquest banc.
Sí.
Bueno, queixa.
Sí, sí, endavant. Avui és el dia de queixes, així que endavant, Quima, només
em
faltaria.
Greu, no?
No. Escolta, hem celebrat tota la setmana i hem parlat de continguts de llengua. Hem entrevistat ahir un noi que fa 2 anys que és a Catalunya i parla català perfectament i no s'entén que segons quins serveis no tinguin allò, l'atenció al client, com a mínim, en català, quan tu ho demanes. Però és així.
És així,
sí, senyora. Està bé, d'explicar-ho, Quima. Moltes gràcies.
A vosaltres i endavant amb el programa, que va molt bé.
Gràcies, adéu, bona nit, adéu-siau. Va, entre tanta queixa i tanta queixa, posem-hi un toc, ja que parlem de la llengua, de la meva llengua, perquè la Maria Rosa ens ha recitat una poesia de l'Apel·les Mestre, que es diu així, La meva llengua. La Maria Rosa de Sant Cugat del Vallès, esclar.
Com que aquesta és la setmana de la llengua, doncs m'agrada recitar-vos una poesia que es diu La meva llengua i és de l'Apel·les Mestres. I diu així: no em preguntis per què, però l'estimo de cor, la meva llengua. No ho preguntis en va, sols puc respondre't. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. L'estimo perquè sí, perquè eixa parla és la parla mateixa que el son d'un non-non, la més formosa, braçar amorosament me son primera. L'estimo de tot cor, per catalana. L'estimo perquè en ella, la rondalla primera, em conta l'àvia un cap vespre d'estiu, mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè en descloure's l'esquesida poncella de mos 20 anys, aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en eixa llengua. L'estimo de tot cor, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que m'hi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire són els grans secrets en català em revelen. L'estimo de tot cor, perquè no en trobo de més franca i més vella. I em preguntes per què? I això em preguntes? L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Espero que us hagi agradat. Bona nit.
Bona nit, Maria Rosa, moltes gràcies. L'estimo perquè sí, perquè és la meva, sí, senyora. En Magenguet ens truca des de Vilafranca del Penedès. Bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Bé, sí, com sempre, sense entrar en detalls.
Sense entrar en detalls.
Bé, ja
bé,
està.
Molt bé.
Mira, a veure, fa 4 dies que ha fet 40 anys l'explosió de la central nuclear de Txernòbil. Segons diuen a la tele, van dir l'altre dia, han de passar 20.000 anys, 20.000, van dir, perquè la Terra, que hi ha en un radi de 30 quilòmetres, quedi totalment neta de radioactivitat. I llavors he dit, bueno, ara fa 80 anys que els americans van tirar sobre Hiroshima i Nagasaki 2 bombes nuclears, i tot i que fa 80 anys no sabien exactament l'abast de la destrucció de les bombes, sí que sabien que la radioactivitat era mortal.
Sí.
A veure, no vull jutjar si van fer bé o malament el tirar-les, però sí que jutjo perquè van permetre que només al cap de 15 dies els japonesos anessin a reconstruir damunt les runes radioactives les 2 ciutats, i ara estan totalment poblades i tot, no? Però sabent del cert que els que hi anaven i hi treballaven més de 15 o 20 dies tenien segur una mort prematura. Bueno, jo pregunto si no en tenien prou amb els 230.000 morts inicials.
Sí, doncs,
bueno,
sí, sí.
Sembla que no. I l'altra pregunta era si la nació japonesa pot fabricar una bomba nuclear o està vetada per la ONU, o per els americans, o per qui sigui.
Si els japonesos poden...
Com dius?
No, dic que si els japonesos poden fer la bomba nuclear.
Sí, si poden fabricar una bomba nuclear. Vale. Sense demanar permís a ningú. Així com, per exemple, doncs, l'Iran no la pot fabricar, no? Vull dir, doncs, ells no sé si la poden fabricar o no.
Molt bé. Molt bé, Magenguet, doncs moltes gràcies.
Vinga, de res, adéu.
Adéu-siau, bona nit. L'Olga, des de Caldes d'Estrac, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit. Mira, jo sóc llogatera, d'acord?
Sí.
I em sembla fatal, però molt malament, el que han fet els de Junts. D'acord?
La votació, no? I... vols dir? Al Congrés.
Eh?
La votació al Congrés, sí.
Ah, exacte, exacte. Perquè a mi em toca directament. I llavors, esclar, penso que aquesta gent simplement estan pensant en el benefici d'ells i no en el benefici dels altres. Clar. I, a veure, prorrogar els lloguers crec que és una cosa que s'hauria de fer.
Sí, sí.
El que passa que, esclar, estic molt d'acord amb que amb el que li ha dit el d'Esquerra Republicana. Clar, a veure, aquesta gent que estan fent totes aquestes coses sobre els lloguers, aquesta gent són propietaris, no són llogaters. Llavors, els que estem patint les conseqüències som els llogaters.
Sí, sí, està clar.
Està clar. I llavors, a veure, jo no vull fer cap pregunta, simplement vull deixar una queixa.
Sí, sí, la teva reflexió, la teva queixa sobre el comportament al Congrés, sí, sí.
Clar, sobre el meu comportament, el que hem decidit. Clar, és que Junts, PP, decideixen el mateix.
I Vox
decideixen el mateix, però a què estan jugant aquesta gent?
Sí, segurament si els hi preguntes amb ells et diran que és per aconseguir una cosa millor, eh? Que això sempre ho fan.
Bueno, però no, però sí, clar, sempre diuen
no,
el mateix.
No ho estic defensant, eh? Només et dic que quan...
No. Però si a mi em donessin una raó, algo raonable perquè em diguin, escolta'm, és que passa això, passa l'altre, el que passa que els interessos d'ells no són els interessos nostres. No pensen en la població, pensen en ells.
Ja.
Jo sempre havia votat a Junts. Però és que últimament amb la Núria, la veritat que penso que és interès propi.
Sí, sí.
Ostres, pensem una miqueta, amb la gent que tenim al voltant, amb la gent que estem de llogaters, que estem pagant 1.000 euros per un pis de 80 metres quadrats. Crec que s'haurien de pensar-ho. Si fessin ells que paguessin 80.000 euros, per 80 metres quadrats, a veure com reaccionarien.
Sí,
jo
sí.
Sóc funcionària.
Sí, i tens un sou cada mes, segurament més digne que altres persones, i és un esforç pagar 1.000 euros al mes per un lloguer. Vull dir que no és poca cosa. Sí, sí.
Exacte. Sí, vull dir que no és només que paguis el lloguer, has de pagar la llum, has de pagar l'aigua, has de pagar la comunitat.
El menjar, que mare de Déu, com està?
Sí. Has de menjar. Nosaltres a casa som quatre. I llavors, esclar, dius, com ho fas? I aquesta gent que els diuen que poden prorrogar els lloguers... No sé, és que saps què passa? Que estic una mica atabalada perquè no entenc ben bé la raó que ells han donat.
Ja, sí.
Si algun dels ignorants que m'està escoltant m'ho pot dir, doncs em faria un favor.
Ja, per entendre el motiu pel qual han dit que no, eh?
Ah, exacte, per el qual el motiu en què han dit que no. Uh-huh, ells sabran el per què.
Sí, sí, ho han explicat, per això et dic que sempre hi ha un... Però vaja, que està bé que algú que ho sàpiga truqui i ho expliqui. Està molt bé.
Exacte, però ells el que han dit és que el senyor Sánchez pues, els està donant, no els està donant el que ells volen,
ja.
I llavors el que fan és donar-li pel sac, perdó...
Als llogaters, sí, sí.
Vale, sí, sí. Llavors els que paguem les conseqüències sempre som els mateixos, la població.
És correcte, Olga, és així.
A veure
si alguns ens posa una mica de llum.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Us escolto cada nit, guapa.
Doncs mira, contenta i feliç que sigui així. Gràcies per escoltar-nos. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Històries de nit.
Era inevitable i no costava gaire imaginar que un dia o altre, en aquest espai de les històries de nit, entrevistaríem un taxista del torn de nit. Doncs avui ha arribat el dia. Hem conversat amb un taxista de Barcelona, dels del cotxe groc i negre, dels veterans, que porta 24 anys a la professió, 18 treballant de nit perquè ell ho ha volgut. El que explica està entre l'estudi sociològic i una sèrie de televisió mig drama, mig comèdia. Si la conversa s'hagués allargat indefinidament, potser tots ens hi hauríem vist retratats en un moment o altre. Com passa altres vegades, n'hem fet dos capítols. Vaja, qui ho ha fet això és en Domènec Sobirà, i aquesta és la primera passejada del Domènec amb taxi una nit a Barcelona.
Juan Miguel Fuentes, bona nit.
Hola, buenas noches.
Taxista des de fa 24 anys, o sigui que has tingut temps d'adonar-te'n que les hores del taxi es podrien dividir, diguéssim, entre els moments que vas sol i els moments que portes algú. Aleshores, quan vas sol, et poses música o escoltes la ràdio o res de tot això?
No, normalmente siempre llevo música, aunque a veces no hace mucho caso, pero sí lleva música puesta.
Quina música et poses?
Normalmente pongo Cadena 100.
Cadena 100. Donde disfrutas de la mejor variedad musical.
Escolta'm, et trobo pel carrer, et paro, pujo el teu taxi, què és el primer que em diràs?
Buenos días.
I en què et fixaràs primer del passatger que acaba de pujar?
bueno, nada, normalmente nos fijamos vamos a ser reales, en la pinta de la gente, ¿no?
Uh-huh.
La forma de vestir y eso, y bueno.
I a partir d'aquí, què, et fas el teu retrat de qui pot ser aquella persona?
Sí, sí. Somos muy fisionomistas.
Sí.
Sí, uh-huh. Normalmente vemos la gente, sabemos de qué pie puede coger.
Però ja ho eres, sempre ho has sigut, o t'has tornat fisionomista a força de fer el taxi?
A força de fer el taxi. Sí, sí.
I per què reies ara? Què et feia gràcia de la pregunta?
No, no, nada, nada. Yo simplemente, pues, nada, un chiste que se me ha venido a la cabeza, pues nada, nada, una broma.
¿Es pot explicar o és dels que no es pot explicar?
No, si va con ropa o sin ropa, para ver si lleva dinero para pagar.
Doncs millor que vagi amb roba, no? Millor que vagi amb roba. Escolta, doncs, imagino que això, a força d'aquesta experiència, podries fer una llista d'estereotips de gent que puja al taxi. Ajuda'm a fer alguns retrats, va. Per exemple, el passatger que va a l'aeroport, quina música li poses?
Normalmente pongo, cuando van a l'aeroport y es de madrugada, normalmente que son en mi turno, suelo poner música muy relajante, música tipo Richard Kledemann, tipo Kenny G. Música relajante, ¿sabes? Música de piano, música de saxofón, para que la gente esté tranquila, ¿eh? Relaja mucho.
¿Y cómo es el passatger que va a l'aeroport? ¿Vol estar tranquil o està nerviós perquè ha d'agafar l'avió?
Bueno, eso depende. Depende si van solos o van acompañados. Si van solos, normalmente suelen ser gente tranquila y tal, que no tienen prisa, pero normalmente es lo que nos pasa, ¿eh? En el taxi, normalmente. Normalmente si van la pareja y tal, siempre van... ¿Se te ha olvidado esto? ¿Has escogido esto? ¿Lo otro? Tal, ¿sabes?
Yeah.
Cuando van solos, normalmente ya son gente que lo tienen todo, ¿sabes? Bien, 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 clavadito, bien preparado todo.
O sigui, que et deus haver trobat amb més d'alguna discussió, no? No, que t'havia dit que
madre,
tal, que no sé
madre què. Madre mía. De todas maneras, las he visto de todas las maneras.
¿Sí?
De todas, sí, sí. Y siempre echando la culpa muchas veces a veces a gente del servicio.
Yeah.
Ah, porque yo he cogido y tal, y le he dado las maletas y tal a la... Vamos, no sé cómo le llaman a ellos. Yeah. Yo le llamo a la sirvienta, ¿no?
Sí.
Y tal, pues ha quedado allí el bolsito con los pasaportes, ¿eh? Siempre intentan echar la culpa...
Yeah, a l'altre.
Sí, sí, sí.
Escolta, diria que tenim la tendència a creure que fer de taxista no és una feina que la tries, sinó que a un moment donat te la trobes per un motiu o per un altre. Tu fa 24 anys que t'hi dediques. Quina és la teva història?
Bueno, yo era funcionario de aduanas. Y llegó un momento de que me cansé de ver lo que había dentro. Y bueno, pues estaba buscando una profesión que me diera libertad. Y aunque la gente piense que el taxi es algo que te llene mucho tiempo, que es verdad que te llena mucho tiempo, pero tienes la libertad de trabajar cuando tú quieras. O sea, tú puedes salir cuando tú quieras, hacer tu horario, nadie te va a decir nada. Entonces, es esa la condición que me dio el dar el paso hacia el taxi, la libertad.
D'aquests 24 anys, 18 els portes treballant de nit. Sí. Per què de nit?
Exacto. Bueno, me gustaba mucho el mundo de la noche, se me gustaba mucho trabajar de noche, por el tipo de cliente, el clima, el que va más rápido a los sitios, mucha gente también viaja fuera, o sea, sale fuera, hay menos transporte público, con lo cual salen carreras muy largas y muy buenas, pero sobre todo por porque me gustaba más, se graba más también, se estaba más tranquilo y tal, pero bueno, los tiempos van cambiando y al final uno tiene que tirar para ver un poquito el sol.
Ja. Ara en parlarem d'això. Va, un altre tipus de passatger que et pugi sovint al taxi. I també a veure quina música li posaries, tinguent en compte que això, que és un servei de taxi de nit.
Bueno, pues mira, está el... Por la noche, sobre todo, están la gente joven, ¿no? La gente que va de fiesta.
Sí.
Son gente, bueno, pues que normalmente te piden música de tipo bachata, reggaetón, cosas de estas, ¿no?
Vale.
Para ambientarse un poquillo, ¿no?
Vale.
Pensaba que contigo iba a embarazar. En otra vida, en otro mundo podrá ser.
¿Y quin tipus de passatger és aquest? Gent jove, nois, sí, noies, en grup...
Normalmente suele ser gente joven. Gente de entre los 18 y los 25 o 30 años, como mucho.
¿Y a quines zones els reculls aquesta gent?
Son gente que se suele recoger más a las afueras, ¿vale? De Barcelona, y la trae siempre a lo que es a la parte, o una de dos. Aquí Barcelona está dividido en dos partes. O la parte, digamos, pija clasista, que la parte de Diagonal hacia arriba.
Sí.
La parte de Sutton y todas las discotecas que están en la parte de la calle Aribao, Montaner y tal.
Sí.
O si no, ya la parte de abajo, que es la parte que normalmente suelen ir más bien los turistas, que es la parte del Puerto Olímpico, ¿no?
Hi ha zones de Barcelona o de l'àrea metropolitana que de nit intentes evitar? Perquè a vegades m'he trobat taxistes que m'han dit que ja no volen baixar cap a la zona aquesta que tu dius que hi ha tants turistes. No sé, això a tu et passa?
Sí, sí, igual yo... A ver, ahora no suelo tocar mucho la zona del Puerto Olímpico. Bueno, pues aparte porque hay mucho masificación de taxis, también suele haber mucho cliente problemático. Entonces intentas evitarlo. Y vaya cuando ya llevas una cierta edad en el taxi y no tienes grandes problemas.
¿Passatgers problemàtics què vol dir? ¿Amb què t'has trobat?
Bueno, el que no quiere pagar, el que empieza a gritar en el taxi.
¿A gritar?
Sí, 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 de eso hay unos cuantos que se le va la castaña. Sí, sí.
¿Però et criden a tu?
No que me griten directamente a mí, pero chillan porque están, yo qué sé, están entre ellos dos, si son dos personas, están entre ellos dos chillándose mucho, por lo que sea, y le dicen, por favor, bajar el volumen, que yo estoy conduciendo, que voy aquí adelante, ¿eh? Entonces, los tienes que echar fuera del taxi.
Clar, l'altre dia parlava amb altra gent que treballa de Barcelona de nit, no? I en deien que també veuen moltes ambulàncies, que veuen problemes d'accessos d'alcohol. Vosaltres d'això també en deveu ser testimonis de primera mà.
Bastante. Yo, por ejemplo, en el taxi he sufrido, una chica que se quedó con copatílico y que no podía espabilarla. Y con la suerte de que justo pasaba un coche patrulla. Y le dije, oye, mira, que no tengo aquí una chica dentro y tal, pero que no reacciona, que no es tal. Y bueno, llamaron los servicios del 061 y con llegar a tener un comatílico. Y bueno, sí. Y como esto, pues muchas situaciones de estas, de que están mal, o dejarlas. O sea, simplemente dejarlas dentro de un portal, o sea, sacarlas del taxi y dejarlas dentro del portal porque no pueden ni abrir ni con la llave.
Vale.
Yo solo, por ejemplo, dejarlas, oye, te acompaño hasta la puerta de casa y tal, y cuando veo que no puede abrir la puerta, yo intento dejarla dentro del portal,
clar,
no
val,
fuera.
Val, ¿eh? Per seguretat d'elles.
Sí, por seguretat d'elles, sí.
Clar.
Sí, porque hemos vivido muchas cosas muy raras en el taxi, ¿no? Como encontrarnos a alguna persona pues que le han intentado hacer cosas, bueno, me refiero, pues, violarla, vamos.
Sí?
¿Sabes?
Sí. Això també t'has trobat.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sobretot en la època de... Eso me ha pasado en la época de Navidad. En Nochevieja y eso, encontrarme alguna chica pues, que iba así, bueno, que estaba llorando y tal, y cogerla en el taxi, porque me paraba, vamos. Ah. Y empezarme a hablar en inglés y no entenderla, llorando, desesperada, y hasta que se calmara un poquito, y bueno, y hablar con ella un poquito en inglés y entenderla de que, bueno, pues que habían abusado de ella, ¿no? Y llevarla hasta el hotel. Vale, llevar hasta el hotel y explicarle allí el hotel y avisar al hotel que avisen a los Mossos.
Clar. Home, suposo que amb 18 anys realment et deus haver trobat de tot, no?
Sí, sí.
I coses positives i coses negatives.
Sí, muchísimas cosas positivas. Conoces mucha gente importante, o sea, mucha gente del mundo de la farándula, como yo digo.
Sí.
Y bueno, y te da sorpresa, ¿no? Conocer gente que dice, hostia, sorpresa.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Doncs a quin tipus de sorpreses es deu referir el nostre taxista? Amb què més s'ha trobat al llarg dels 18 anys de fer el taxi de nit a Barcelona? Doncs ens haurem d'esperar a la setmana que ve, la segona part.
del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios.
Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón.
La vida te da.
En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Cada migdia a la una, la solució. Amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
Ai,
de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució. Amb Elisenda Carot.
A cavall de
dos llocs. ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
La gran corona.
Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de la matinada, la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. El 93-207-474 ens trucarà la Paquita des de Taià. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Què tal?
Mira, estic una mica enfadada. Avui no m'agrada estar així, però...
Avui sí, toca això.
Bueno, això ara vaig a fer la contesta, aquella no.
Doncs vinga.
Aquella no estic, vull dir... Que un senyor va preguntar, diu, com ho puguin dir, a veure, si aquelles pintades que fan els trens aquí, si les farien... en el metro de Moscou.
Sí.
No, ja ho sap ell que no, perquè allò és un museu i està ben vigilat. Bueno, jo ara contesto perquè sé que una amiga meva hi ha estat i diu, carambes, no hi entra ningú allà, no. Ells van de visita quan ensenyen les coses que ensenyen allà a Rússia. Bueno, això ja està, que no ho farien. Bueno, ell ja ho devia saber. Això és a banda. Però ara jo aquest programa, que jo no estava enamorada, que miro tota la tarda a TV3, les nubes, el dinar, començo el telediari, les novel·les, llavors es ve la selva, i després ve les escales, i ara mos en ben fumut amb això de les escales. Hi ha una tal Mercè, que aquesta no se li pot dir res. Aquesta li donen tot el que sap, les pel·lícules, la música, tot d'una d'allò.
De quin programa ara està parlant? Les escales, ha dit?
No, jo dic les escales...
el concurs, l'atrapa'm si pots.
Sí, perquè hi ha Llucia Ferrer, que m'agrada molt.
Sí. És que el de les escales, dic, ara no sé de quin programa em parla. I per què està enfadada?
Que diu, el tema és aquest, que tothom que fa darrere diu, bueno, si una cosa no ho sabeu o alguna cosa ho podeu dir a un altre que us ho digui. No, tothom el que li toca hauria de ser. I si no tens sort, no ho endevines o si ho endevines.
No ho endevines.
Bueno, però escolti, tots ho poden canviar, però la senyora Mercè, que és la primera que porta un fatimer de diners guastats, aquella no li pregunten mai ningú. Per què no li pregunten amb ella, que sap tant? I cada dia s'emporta 1.000 euros, home, que més se li ha de preguntar.
Mira, ai, que està enfadada ara amb aquesta concursant. Està enfadada, Paquita, amb la concursant de la trapa, ja ho veig. Ja
sí, no, estic molt enfadada. Per què no li pregunten a aquella? Aquella no pot anar al carrer, s'ho ha vendut tot. Avui ha sortit un altre, avui em va sortir un pobre xicot. Però què és això? No, però que m'ho digui fulano, el que en té menys i que ja va al carrer. Home, poseu-ho a Mercè, que té tant de diners i sap tant, doncs vinga, aquell no. En Llucià també hauria de dir, home, a la Mercè, que no li pregunteu mai. Ja. Home, també, jo...
No, mira, no sé com funciona el concurs, vull dir que no sé si ho pot dir ell o no ho pot dir ell.
Bueno, però... no, no sé com va. Jo
em sembla que tenim un dels guionistes.
Com va, que s'ho arreglin.
Digue, com hi ha un dels guionistes.
Jo no sé quin número és, que li diria per la mort de Déu.
Ja.
Home,
està
però
encarada.
No puc dir. Vam dir que d'aquí, perquè almenys se n'entera i segur, mira, i que ho veuen,
sí,
això.
Sí, sí, perquè hi ha un guionista del programa que ens escolta, a veure si ell ens sap respondre, això.
Sí, senyora, perquè, mira, ara aquella amiga meva diu, no, encara ho mires, i com, dic que jo ja ho esperava, que ja m'ha tornat a fer això, ahir també, dic, home, però no, i aquesta, que, per què no li pregunten a ella? A ella mai.
Mai.
Només li pregunta el de música i tot el que sap ella, va endavant, va endavant. En canvi, aquell senyor, d'Olot, oh, que em va agradar, es van dur diners, però ho feia de totes, i també va saltar al final, i una vegada va estar a punt, i també li van preguntar coses, i com és que en aquesta no? Has de dir que avui ho diré, no passo, avui ho diré.
Doncs ja ho ha dit, Paquita, ja ho ha dit, a veure si algú ens sap respondre, va.
M'omple molt, i ara que no hagi de poder mirar per això, també et sap molt de greu.
Home, no, ha d'esperar, segur que qualsevol dia salta i ja està, i vindrà un altre. No s'enfadi.
Això espero, sí, però dona, mira, sí. Moltes ara ja no cal, mira, esclar, perquè què faig? A mi m'agradava molt, i tota aquesta gent que conegui, aquest representant, representador molt bon, i això ja m'agrada, també.
Doncs continuï mirant, ja veurà com canviarà.
No, 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 però filla, va, això no... que ho preguntin amb ella, també. No, amb ella, bé, els altres van saltant. Mira, pobrets, dic que això no hi ha dret.
No hi ha
I
dret.
Mira, avui estic una mica, un altre dia, diré una cosa més calmada.
D'acord, d'acord.
Més d'allò, per dir
avui
que
no,
això
que està enfadada.
Perquè,
avui no.
Perquè sé que no hi ha, no, allà no es farà, això.
Molt
perquè
bé.
El senyor, si ho espera que contestin, doncs ja la té. Bueno, doncs, miri...
Ja està, ja s'ha tret, ja s'ha tret de sobre això, ja està, ja l'hem escoltada, Paquita, tranquil·la.
Val, vinga, una abraçada. Serà una altra cosa que sigui millor, eh?
Molt bé. Gràcies.
Ja ho escolto cada dia, us escolto.
Perfecte.
Vale.
Adéu, bona
vale,
nit.
Una abraçada.
Igualment.
Bona nit, bona
adéu.
Nit.
En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
Bona nit. Aviam, un parell altre de coses. Primer volia agrair que m'he demanat un menys si podia ficar el Virolite per recordar ma mare i fer-li un homenatge. I,
bueno, i el vam posar l'endemà, sí senyor.
Encabat... Aviam, podria fer una... sembla que ha parlat al principi, aquestes cases et truquen, que en principi haurien d'estar prohibides, crec. Però bé, avui, per exemple, m'han trucat amb el prefix de Tarragona, que és el, bueno, el Bonassis Tarragona, i justament fa un mes el meu fill va tindre un emboli pulmonari bastant ingressat, està bé, però bueno, se'm van sortir, però va dir anada pel més guai. I clar, estem esperant que truquin a l'hospital perquè per visita, i em truquen amb el prefix 977 de Tarragona, i clar, si és un altre ja vull no l'agafo, perquè si ho t'han trucat, i em truquen, i me comencen a parlar, i vaig sempre contesto en català. I diu, bueno, és que no ho entiendo. Dic, perdona, m'estàs trucant de Tarragona, no diguis que no m'entén. No, jo llamo des de Cádiz. Dic, de Cádiz, quan va per trucar de Cádiz, m'ho prefix de Tarragona. Això pregunto jo. Bé, és una pregunta, si, no sé si ara abans el 2007 era perquè trucaven de Tarragona. Jo, com
sí, en principi és així,
no?
En principi és així, clar, sí, sí. El que bé, passa que no sé si hi ha algun altre sistema...
Sí,
ja pot ser. Ja
i mira,
ser.
Escolta, si em vol prendre alguna cosa que continuï, és que no m'interessa, és que no l'entiendo. Doncs pues mira, no te fot. Dic, va, i al final hi he penjat, és igual. Bé, una altra pregunta. Estan parlant avui de l'eclipsi, aquest de l'agost, de l'agost.
Sí,
l'agost.
Sí.
La meva pregunta ho dic perquè jo he mirat moltes vegades coses d'aquestes, jo miro amb una careta de soldar, de soldar, de ferrer, diguéssim.
Sí.
Ara ja no puc treballar, però en tinc 3 o 4. I era, doncs, si, no sé si un oftalmòleg o un òptic o algú me pot dir si això és correcte, perquè jo es veu bé i no crema la vista. Crema més la vista en la soldadura que el sol, suposo.
Ja. Doncs a veure si algú ens ho sap dir, perquè ens ha, hi ha hagut recomanacions específiques.
Perquè,
sí.
Igual que les balistes i tota aquesta merda que es volen vendre, que algú es vol fer... Bon, aquí, quan aquesta proposta mirarà per vendre ulleres, d'aquestes.
Ja. A veure què ens diuen, perquè ja dic, la recomanació és específica, però a veure si algun ullera ens ho pot aclarir.
A veure,
jo
mirem sí. molts eclips i coses del sol, i a veure, no, i feu bé, de color verd, veu com una llanterna i una enduerna.
Molt bé. Doncs a veure què ens diuen. Molt bé, Ramon, bé. Gràcies per la trucada.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Adéu, bona nit. La bona Mònica nit. Des de Sant Julià de Vilatorta. Bona nit. Hola, Mònica? No, s'ha penjat.
Jo sóc l'Anna.
Anna va dir ara la... Sí, perquè la Mònica anava abans, però no sé, no respon. L'Anna Maria des de Trem, no?
Això mateix.
Encantada,
escolta,
què tal?
Escolta una cosa, digues. Marta. Jo voldria, a veure si algun ignorant, perquè ja fa molts i molts anys que escolto aquest programa, però no havia telefonat mai.
Doncs mira,
però,
benvinguda.
Si algun... Sí, doncs pues gràcies. Doncs volia preguntar, a veure si algun ignorant que saben tantes coses, a veure si algú sabia alguna cosa per dormir, perquè no ha... jo ja m'han donat tota mena de pastilles, ho han provat tot i no hi ha manera de que dormi.
No hi ha manera de que dormis. Però gens
no,
o vas trencant
bueno,
el son?
Sí, bueno, potser dormo una hora i mitja a la nit,
ja, ja.
I em dormo cap a la matinada.
Ja.
Sí, sí.
I pots, després no pots tornar a agafar el son.
No, no hi ha manera. No hi ha manera. I jo dic que a la millor pues, algun ignorant, com que saben tantes coses...
Sí, sí que en saben. El que passa que hi ha molts ignorants que saben moltes coses i que tampoc poden dormir, que per això escolten la ràdio. Sí,
sí
però
pues,
vaja,
mira,
igual, pues, igual no algú sé, pot dir alguna cosa, sí, sí, dona.
Pues mira, a la millor algú sap alguna cosa...
Molt bé.
I podem acertar-ho, no ho sé.
Sí.
Bueno, moltes gràcies.
A tu, Anna Maria, t'espero un altre dia, Dormis
bé,
o no dormis, t'espero un altre
Marta.
Dia. Gràcies.
I tant, cada dia us escolto. Adéu,
molt bé, adéu-siau, bona
adéu, adéu.
Clar, perquè en aquest programa hi ha tanta gent que escolta que justament té problemes per dormir, que clar, segurament que hi ha molta gent que també, però que té algun petit remei, i això està bé de poder compartir-ho. A veure, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. La Margarita des de Terrassa ens diu, en resposta a la pregunta sobre les trufes de xocolata, que això és una pregunta que ja fa dies va fer l'Osval des de Planoles, diu, vaig trobar aquesta informació a la pàgina del xef Busquet. La trufa de xocolata és un dolç francès amb un aspecte similar al d'un bombó. Normalment s'elabora amb xocolata negra fosa, mantega, sucre, glaç, rovell d'ou, i a vegades crema de llet. El primer a crear-la va ser el pastisser francès Louis Dufour. Se la va anomenar trufa perquè la forma i la textura que té s'assembla molt a la d'un fong. Això és el que ens diu la Margarita des de Terrassa. Ens truca la Fina des de Nou Barris, a Barcelona. Fina, bona nit.
Pues bona nit, bona noches. Bueno, en primer lugar, disculpe, porque yo el català no entiendo a la perfección. Pero todo. Ahora, hablar, y esto que he hecho radio, me coge un gran complejo porque me cuesta mucho. Cuando hay una argumentación de fondo... Más preocupada estoy, y si lo diré bien, me atabalo y no hay manera.
Me atabalo es catalán,
la gente, pero la gente que no quiere, que no tiene... Es muy fácil, porque usted sabe, como yo, que las lenguas romances, francés, italiano, español, catalán, son lenguas hijas del latín. Tienen la misma etimología, la misma raíz y distinta desinencia. Y son hermanas, y entonces... El que diga que no lo entiende, no hace falta que lo entiendes perfectamente.
Ya, que no vol
entender.
Sí, sí.
Hablar, això mateix.
Sí,
quan
sí.
Quan escultura millor, això ja cadascú que ho faci.
Clar.
Mire, jo llamava por una cosa.
Digues.
Ara, si lo pone usted como norma, pues no se preocupe que yo dejaría de llamar, no quiero interrumpir ni molestar a nadie. Bueno, mire, a mí me gusta mucho el pescado y ahora que sí que puedo dormir, mire cómo... Yo la caballa es, vamos, cojo, hago 2-3 kilos, escabechada de maravilla. Uno de estos días, porque de ahí viene mi pregunta, dicen en casa, pero si esto no sabe igual de comprar esas caballas, si lo he comprado de siempre en este establecimiento que, no voy a decir para no dar publicidad, que coloca en el personal nacional, y más bien no de fuera, ustedes saben a dónde me refiero. Y si no sabe igual, entonces yo fui y dije, oiga, ¿qué pescado me has vendido? Porque en casa se ha dicho que de caballa esto, que no sabe igual. Y la pinta y todo era exacta.
Sí.
Dice, hombre, fina, es que es caballa de piscifactoría. Entonces, ¿qué? Claro, no es de lonja, no es salvaje, no es normal. Claro, dice, aquí tenemos dos tipos de pescado. La caja azul es la caja azul es de piscifactoría y la verde es de mar, es natural. Pescado que come todo lo que hay en el mar, algas marinas... Y por eso es mis gustos. Bueno, pues toda esta diferencia.
I a casa van trobar la diferència, vaja.
Sí, que yo también lo conté. Fresco era tieso, muy bien, pero el sabor nada
no
que
ver. Mismo,
porque yo ahora que cocino noche y día, porque precisamente le estaba diciendo a Ena, mi madre murió sin saber lo que es el sueño, no dormía nunca. Mi hermana no duerme más que 2 horas al día y yo me quedo dormida cuando les oigo a ustedes y no dormía. Gracias a un artilugio que me he comprado novísimo, médico, cuidado, un artilugio de médicos que acaba de salir, pues estoy durmiendo como un pollito y a la hora que quiero.
Oh, cabe.
Claro, lo encuentras la mejoría a la segunda o a la tercera semana, o lo primero no. Pero qué cosa y cómo se aprovechan, señora Marta, de que las cosas buenas son caras. Es bien caro, ¿eh? Y no hay derecho a estas cosas.
No.
Pero bueno, bendito sea Dios que es para siempre y puedes dormir. Entonces eso, quería saber nutricionalmente si alguien sabe qué diferencia hay nutricionalmente en propiedades entre el pescado de piscifactoría y el salvaje.
Y el salvaje.
Y qué alimentación tienen los unos y los otros.
Uh-huh,
y finalmente he oído decir, que es muy importante, que aquí en Barcelona se va a abrir un edificio grandísimo, no sé a quién pertenecía ni de qué va, dedicado a la investigación con células madre, sobre todo, para curar todos los órganos del cuerpo, y que están mirando por Europa y por el mundo, de aquí desde Cataluña, a los 400 aproximadamente investigadores más importantes en todos los órganos del cuerpo, investigación, con lo cual habrá laboratorio y ensayos, se supone. A mí me interesa mucho el tema de la visión, y quería saber, si algún ignorante lo ha escuchado, ¿qué edificio es este? Que dice que si lo están preparando, el edificio creo que ya existe, no sé si lo van a hacer. Yo diría que ya existe y lo están como reformando con departamentos diferentes.
Però no sap, hi ha una empresa concreta darrere, no ho sabem això.
Es que es eso, que lo dijeron en estas noticias rápidas.
Ya.
Y yo creo que lo dijeron aquí, que yo escucho todos los días, no me lo pierdo, pero me río muchísimo, al Oscar Dalmau y al Oscar Andreu aquí,
sí,
en
Raco,
que me río mucho. Yo creo que fue aquí, lo dijeron rápido, aquello, una noticia.
Ya.
Yo diría que fue aquí, pero que es muy prometedor y desde luego convertiría a Cataluña en general y a Barcelona en particular como uno de los centros, sino el mayor de investigación del mundo. Uh-huh. Porque 400 y los mejores investigadores, la cifra, me acuerdo bien, 400, es una cifra escalofriante.
Doncs a veure si algú ens sap donar més detalls d'això.
Ai, això mateix.
Molt bé, Fina.
Doncs bona...
Moltes gràcies. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. I encara, com que ens queda un parell de minuts per arribar a la una de la matinada, encara puc compartir una resposta més que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és de l'Àngel, des de Sant Feliu de Guíxols, i és per una pregunta que jo diria que va fer en Josep Lluís des d'Horta, perquè són, ens diu, les gomes d'esborrar, és una pregunta que es va fer aquesta setmana, crec que era ell, sí. Diu, les gomes d'esborrar, ens diu l'Àngel, estan fetes principalment de cautxú vulcanitzat, goma natural o sintètica, combinat amb ingredients com abrasiu fi, com el carbonet de calci o el caolí, diu ell, que ajuda a arrencar les partícules de grafit del paper de forma mecànica, plastificants i àcids grassos, que donen la flexibilitat característica de les gomes, i farciments com el sofre o el talc, per ajustar la duresa de les gomes. De les gomes bones, perquè quan agafes una bona goma que sap borrar bé, és com gustós, però quan tens aquelles gomes dures que no borren res i que et taquen el paper, això la gent que encara fem servir de tant en tant llapisos, fa una ràbia, això fa molta ràbia, que has de canviar i llançar-la, aquella goma, perquè realment dius, aquesta goma no serveix de res. I això passa a vegades també amb els llapisos, que tenen goma dalt, aquella gometa de dalt, els llapisos, no serveix gaire de res. En fi, aquí he explicat la meva vida dels llapisos ara. Res, que arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora amb els nostres companys dels serveis informatius que ja són aquí, i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants, amb més preguntes i més respostes, encara tenim converses. Avui tenim un final de setmana una mica musical, gràcies als oients, ara després ho entendreu, i ens queda el darrer conte de la setmana, el darrer relat. Així que no marxeu, no us adormiu encara, que tornem de seguida.